I ara vull donar la benvinguda a Juan Carda. Ell és científic i director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real. Bon dia, Juan.
Bon dia, com estem?
Pues mire, jo encantada i conforme li ha dit quan vostè ha entrat així a esta casa, de la quantitat de gent que s'ha descarregat l'entrevista que vostè va fer així ahir, que hi havia gent que estava sentint-nos en temps real, ja que anem a parlar d'aquest tipus de coses, però hi havia gent que després se va descarregar, vostè sap que estan allò dels podcasts i tot el que més, però el fet de que s'atrevisca, vostè com a científic, a parlar de algo que, si bé se pot dir que està provat, no, hi ha gent que vol més, com dir-li, més proves de que això és així, com vostè i jo parlàvem ahir.
Sí, bueno, com dia ahir, la ciència sempre se verifica en els fets experimentals, no? Jo pot ser un poc atreviment, per la meva part, a vegades entrar en línies que són la frontera de la ciència, no? En la qual pues, tampoc jo estic totalment capacitat en aquest tema, completament assabentat en ell. Però sí, un poc en la formació bàsica en què portem, podem fer certes afirmacions respecte a lo que puga passar en un moment de transició com és que passa després de la mort, no? És el tema que sempre ens ha inquietat a totes les civilitzacions, com deia ahir, i a totes les cultures. Fent un poc de referència a lo que ahir estàvem comentant, recalcaré com correlacionem estos fets frontera de la ciència en lo que és la física quàntica, no? Me basava correlacionant tant la física més macroscòpica, que és la que trataria el tema de la física de la relativitat, en una altra més microscòpica, que és la que tocaria la física quàntica, vale? I com se correlacionen aquests dos. Faig referència al físic israelí que comentava ahir, que va néixer en França, que era Ser Peres, el qual va treballar molt en el tema de lo que era la connexió que estic comentant entre mecànica quàntica i la teoria de la relativitat. En l'any 2005, este científic va morir i en el seu obituari, la revista Physics Today li va dedicar un reportatge i una de les preguntes que van ficar era respecte al teletransport quàntic, si se podia transportar l'ànima, a més del cos, en una persona. Este rellevant científic va contestar, diu, no, el cos no, sinó l'ànima. Vol dir que no se pot transportar una cosa material, sinó parlem d'una altra forma, com ell, com dia el periodista, que dia l'alma, no? Més que aquest simple comentari, la resposta de Pérez el que oferís és una bona explicació en clave d'aquesta metàfora de la realitat de procés que podem encontrar-nos moltes vegades en el que denominem una ciència-ficció. Sabem que el teletransport existís, però en el món real és prou diferent al que en les sèries de pel·lícules veiem, no? Allò que comentava també ahir de Sue Scotty, que s'associa, que se diu en la sèrie està de Star Trek, que tots coneixem. Per tant, se reafirma el que d'una manera no material sí que se puga fer i se teletransport. I se teletransport, que no és que ho inventara ja, el tema és, la invenció no ve únicament de l'israelí Ser Peres, sinó que també això ja venia d'antes d'Einstein i els col·legues que se diuen Boris Podolsky i Nathan Rosen. Això se diu la paradoja EPR, en la qual indicaven que dos partícules se poden separar en l'espai de modo que puguen compartir separades les seues mateixes propietats, com si foren dos meitats d'un tot, vale? Això ja ho van enunciar Einstein, Podolsky i Rosen. Així, si tu fas una acció sobre una d'aquestes partícules, va influir també sobre l'altra partícula, no? El tema. Bé, tenint en compte això, les investigacions se projecten també a aplicar a veure com seria la possibilitat de conquistar altres planetes, el que ahir comentava també, el dels exoplanetes. I tenim en compte de que en els sistemes macroscòpics, com el que estem ara, com dia ahir també, repassant aquests conceptes, ens manegem normalment en les tres dimensions espacials i la temporal, quatre dimensions. Però, com dia ahir també, en un món microscòpic no n'hi ha només que quatre, n'hi ha 10, 11 i més dimensions. És com si nosaltres, imagina que tu veus un cable des d'una distància llarga veries com un plano llevant, però si tu el mires molt proper, però és que aquest cable està configurat de moltes línies en un volum, no? Pues diem que les dimensions ens passa així, no les veiem en el món macroscòpic, però sí que existen i està evidenciat, per supost, que existissin en este món real, però a una escala més microscòpica. Podem pensar en tot això que som matèria i som energia i que hi ha un principi que ens diu que l'energia, en principi de la termodinàmica molt sagrat, que diu que l'energia ni se crea ni desapareix, sinó que se transforma. O sigui, que va una altra qüestió de pensaments, n'hi ha punts que estem que deixar a la reflexió personal de que aquesta energia se puga després transformar en una altra. També tots aquests estudis eixen de la teoria de relativitat que va estudiar entre altres Einstein, però ojo, també clarificar a Einstein no li se va donar el Premi Nobel com se creu per la teoria de la relativitat, li van donar el Premi Nobel per descriure l'efecte fotoelèctric. I ahir tornem a donar-nos compte d'aquest comportament dual d'onda corpuscular, és a dir, si jo il·lumine en la llum a un material, com sóc capaç d'excitar aquest material, i quan d'excitar, doncs, veure color o veure el que veiem l'altre dia, que també emetien altres partícules. Si els àtoms són les unitats, i ja acaben aquests conceptes, perdoneu que digui aquests conceptes un poc més científics, si els àtoms són unitats en les que componem la matèria, la part més íntima, quan en el cas de contemplar com una ona, com una radiació, parlaríem de quantos, que són les composicions de la radiació. D'acord? Vam parlar també ahir, en este repàs ràpid, que el francès Louis de Broglie va seguir els estudis i va continuar en que ho va acabar concretant de que la llum se podia calcular la seva longitud d'ona associada a ella per una simple fórmula. I en aquesta fórmula demostrava que quan major era un impuls, més curta seria la ona d'aquest electró. Ell ho va marcar al cas electró. L'impuls és una xicoteta fórmula matemàtica que depèn de la massa per la velocitat. La massa de l'electró no és constant i el que varia seria aquesta velocitat. Per tant, se pot concluir que quan més ràpid se maneja l'electró, la seva longitud d'ona va ser més curta. O el que és el mateix, la seva freqüència seria més alta. ¿Vale? Ahir vam quedar ahir, que a partir de tot això, un austriaco, en aquest cas Schrödinger, va deduir l'equació de les ones, quan se tractava d'electrons, de partícules subatòmiques, perquè ahir ja no tenen validesa tots els models que se tenien d'estudis de la física clàssica, la física que diem nosaltres estudiosos newtoniana. Per tant, se tenen que substituir per una altra fórmula calcular, que és l'equació d'ona de la matèria, i entrar en el que coneixem avui dia com la mecànica quàntica. Bueno, dit, això és xicotet de referències un poc més bàsiques com dia. Podem anar cap al tema de dir n'hi ha fenòmenos que només s'han pogut explicar en aquest comportament dual que fa la matèria, que era en aquest cas, aplicar els electrons com a ona i com a corpúsculo. Sí que se va veure que gràcies a aquests estudis, per exemple, les partícules se podien escapar, com diuen, de l'estructura de l'àtomo, vencent aquesta barrera de protecció, diguem, que el nucli estava exercint, no? D'ahir els exemples que teníem dels elements radioactius que estan emitint, però que era molt difícil el procés invers de tornar a entrar. L'altre fenomen que se va estudiar va ser la superconductivitat. La superconductivitat vol dir que circulen els electrons sense tindre una pèrdua, com una resistència. Quan els electrons circulen a través d'un cable, d'un metal, xoquen entre ells, xoquen contra els plànols d'aquest cristal i això és el que dona la resistència elèctrica. Però quan nosaltres congelem un material a temperatures molt baixes, prop dels 0 graus absoluts, hi ha un comportament en què els electrons s'ajunten en parts d'electrònics i mantenen, conserven la onda associada a ells. D'acordo? Això fa que circulen sense haver ningun rosament, ninguna fricció, ningun impacte. D'ahir parlem que en el fenomen de la superconductivitat no n'hi ha pèrdues per resistència del material. Per tant, al igual que ocorrís en un nucli atòmic. Podem dir que un superconductor a vegades se parla que seria com un àtomo gran, no? El comportament seria molt paregut.
És dir, que en una, imaginem, no? En aquestes pel·lícules futuristes que veiem, on diuen se't pot congelar aquell famós era el Disney, crec que era el superproductor que feia les superproduccions de Disney i demés, que s'havia congelat perquè patia una malaltia i que després d'una quantitat d'anys podien procedir a descongelar-lo i això faria que no haguera perdut i se ànima que pot haver eixit en el moment en què el cos desapareix.
Sí, però que estic comentant és una manera de dir com podrien retornar efectivament aquesta ànima o aquesta forma de ser.
Sí, en aquest cas el que no deixem és que isca, no?
No, que poguera eixir, però al contrari que està ocorrent en ens trobem en el nucli atòmic, que és molt difícil l'entrar o l'entrada cobrís una triga a cap de milions i milions d'anys, que s'hi haurà aconseguir reintroduir una triga a aquest sistema. És a dir, ara estem parlant
ara
no estem parlant com a científic, ara hi ha parlant... imaginació
sí,
és com si canviem d'una dimensió i podem passar a l'altra
dimensió. Clar.
També se va veure que d'aquesta manera com els superconductors podien també traspassar barreres de materials que eren aislants, i una fina capa d'un material aislant la podia traspassar, el qual demostra una vegada més que aquesta circulació no s'ocorria en la forma material, sinó en la forma, diguem, d'ona. Tot això fa que s'hagi de desenvolupar i siguin desenvolupant-se en els camps, per exemple, de la informàtica, el que són els computadors, que parla avui en dia dels computadors quàntics, per l'alta velocitat, perquè no n'hi ha pèrdues ahir, i poder processar un gran paquet d'informació. Vull dir que són un exemple de les aplicacions, com ahir ja van comentar algun que n'altre. Però se podria imaginar una ona humana, i si ja entrem un poc al context de lo que ens van quedar ahir. Podem afirmar, i se pot afirmar, que tots els cossos de l'univers tenen una ona associada. En principi, en els àtomos s'ha pogut comprovar que tenen aquesta naturalesa ondulatòria i, per tant, això podríem, com nosaltres, com a matèria configurada per àtomos, també la hauríem de tindre associada amb nosaltres, igual persones, plantes, etc. Però el que passa que, en principi, per la llei aquesta que havia parlat de Broglie, ells tindrien una longitud d'ona molt xicoteta, perquè la longitud d'ona, com havia dit, és inversament proporcional a l'impuls. I que aquest impuls és més ràpid quan més massiu també sigui el sistema. Per tant, si la longitud d'un electró, imagina que en l'aparato que tingues que connectar en casa, una llevadora, un lavavajilles, el que siga, i aquest electró, que circula molt ràpid, tindrà una longitud d'ona aproximadament d'una milionèsima part d'un mil·límetre. Estem parlant de 10 elevat a menys 9 metres. La longitud d'ona se va fent cada vegada més xicoteta a mesura que augmenta la massa del cos. Per tant, en sistemes més macroscòpics que estem parlant, com el d'una persona o el d'un planeta, pues, seria extraordinàriament xicoteta. No sé si ahir ho vaig dir, però si no ho repetís avui, que un futbolista del Villarreal que li pegui una balona al baló, l'impuls que li dona, i la longitud d'ona estaria per al valor de 10 elevat a menys 32 centímetres. Imagina si és xicoteta. Per tant, per una persona en un planeta, pues, mos podem imaginar que serien inapreciables. Però això que pareix aparentment que sigui desmoralitzador no és tal, sinó que s'han estat investigant i s'han vist que realment sí que té importància aquestes longituds d'onda de la matèria macroscòpica.
Juan, una pauseta de publicitat i veurem on està la importància d'aquesta longitud d'onda.
Estàs a la 92.2 FM.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis. Adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Vila-real. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i Fundació Caixa Rural Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross, lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
I continuem amb Juan Carda i en aquesta explicació científica de la mort. Ara sí que ja entrem en profunditat, és a dir, ara no se mereixen perquè anem a anar concretant més les coses.
Bueno, simplement dir també que les ones dels cossos que diem més macroscòpics no són despreciables, això ja va estudiar a la Universitat de Maryland i també el matemàtic von Neumann, demostrant les propietats ondulatòries de l'observador tenen una importància molt decisiva. Bueno, això ha resultat molt important per a tota la comunitat científica estudiar les propietats ondulatòries dels grans sistemes. I un experiment, el de, que va fer Schrödinger, en l'austríac Schrödinger, en una caixa, el model conegut d'una caixa d'un gat, en el qual se depositava una botella de cianuro potàssic, un martell preparat ja per a trencar-la i una substància radioactiva que emetia una partícula alfa. Ningú sap quan va ocórrer això, no? Sí que se sap que quan se derramarà el cianuro potàssic el gat se va morir. Això és cert. Imaginem un moment que la ona de partícula alfa està a mig isir del nucli d'aquesta radiació que va emitir i tindrem el gat en una ona, en forma d'una ona, en el qual l'espectre d'ell serà d'una ona d'un gat viu i en part d'un gat mort, ja meitat i meitat. Amb les dues ones van interferir entre si i el gat al final podem dir que ni aquest instant ni estarà viu ni estarà mort. Qualsevol, podem deixar ahir a la imaginació de quines possibilitats estudiant aquestes situacions se poden evidenciar, no? Un estat transitori, anem a dir, de la matèria. I un estat transitori que això ha sigut demostrat i que està encara per desenvolupar en els cossos macroscopis, com està parlant d'una persona humana. Per tant, ahir podem donar ja pas a una reflexió, no és, a partir d'ara no és científica, sinó una reflexió que cada un pot fer a la seva voluntat, pensant si nosaltres, quan diem que una persona s'ha mort clínicament, què significa això? No? Vam dir, anem a desconnectar aquesta persona perquè clínicament està morta, que té el cerebre pla, no? Que és el que en medicina científicament pues, se realitza. Però n'hi ha una ona encara associada a aquesta persona en un estat previ d'ahir, sap? I què passa a partir d'aquest estat, no? Transita a una altra dimensió, a partir d'ahir ja queda en la imaginació de cada un, perquè hasta ahir la ciència a partir d'ahir ja no dona ninguna explicació. La ciència el que sí que fa és obrir moltes preguntes i a poc a poc anar donant solucions a totes elles, conforme a repetir els fets experimentals que ens podem evidenciar.
Clar, perquè imagines quan li donen la possibilitat a una persona de que van a desconnectar a un ser bollegut i tu l'estàs veient respirar i aquesta persona està i tu, a més, com el que vius i veus és la vida, és a dir, una persona està respirant, està sedada, però està respirant, el que ells et diuen de que el que tu estàs veient és perquè està connectada a una màquina, hasta quin punt i se seria no està?
Claro, com a matèria és una cosa, com a ona associada, com veiem l'exemple de Schrödinger, és una altra. És a dir, que tens una ona associada ahir en un estat intermig. Dius esta persona o este animalet o el que sigui, es va morir, sí o sí, però n'hi ha un estat intermig ahir, frontera en què ni està viu ni està mort.
Clar, i després el que veiem i el que se'ns ha contat, que normalment diuen que quan les persones no estan massa preparades per a acceptar aquestes realitats, doncs primer t'ho presenten com una ficció, no?
Claro.
És a dir, tots han vist ficcions on n'hi ha una persona connectada i diuen, anem a desconnectar-la i aquesta persona recupera. És a dir, hi ha persona que quan la desconnecten recupera la consciència o seguir respirant per ella sola si hi ha persona que no.
Exacte.
Per lo tant,
allí
hi ha algo que definitivament no torna o que torna. Això és una evidència científica.
Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. S'han donat evidències de gent que clínicament les havia donat com a mortes i tornen a recuperar la consciència i tornen a la vida, no?
I després, el que prèviament, o sigui, el que després conten ells és, no sé si pot ser un somni fruit dels antibiòtics, perdó, dels medicaments que els subministren, poden ser pues, medicaments que poden tindre una consciència alterada de la realitat. Però molts d'ells diuen que, o almenys ho argumenten, ho diuen en experiència pròpia, que s'han vist des d'una altitud, han vist del seu cos, han vist de la gent bolguda. I això la ciència...
Hasta ahí ya te digo que estaría en la frontera de poder explicar algo, ¿no?
Perquè hi ha gent que ha vist com un ha estat una persona al costat i portava un jersei d'un color, per exemple. No sé de quin punt això és... ho han donat com a ficció. Jo no mai m'he trobat una persona personalment que m'ho conte. És a dir, a mi personalment no m'ho ha contat ningú. És per les coses que he sentit i que he vist. Però si hi ha algú que recupera la consciència i diu que hi ha un metge que portava un jersei de color roig, no, però dic jo un jersei de color roig, però bueno, van en bata, o hi ha un metge que portava unes ulleres roges, i això és real, és perquè ixa ànima, per a mi, ho ha vist.
O sigui, ahir ja t'he dit, pues, és un poquet la reflexió i la imaginació de cada persona, com va agarrar-ho, de... creient o creient, el que creu unes coses, creu unes altres. Ho veure això, també pot pensar que si no és el subconscient el que està actuant ahir.
Claro,
que de manera conscient està dormida, però el seu subconscient encara està funcionant. Ahir els metges podien opinar un poquet més.
Però el que sí que és cert és que...
El que està ocorrint ahir, no?
El que sí que és cert és que podem parlar de matèria, és a dir, tenim... Clar.
I ahir jo, fins a la frontera on anava jo a parlar, era ahir, no? De dir, fins ahir, que és la matèria la que està, no? A partir d'ahir és un pas en què la matèria no retornable, com fent el paral·lelisme de la partícula que eixia del núcleo, que ja no torna, o si ho fa és en períodes de milions d'anys per poder tornar, i per tant no ho evidenciem, no? És a dir, és un canvi del qual és un no retorno. Quan lamentablement una persona, un animal o algo mor, és un tema de no retorno. I si no retorno, a partir d'aquí pues, ja són opinions en les quals la ciència encara no ha pogut elucidar-les, no? De què és el que estarà passant.
Lo que han de és,
lo que sí que te di és això, si som matèria i som energia, l'energia diu que se conserva, pues, passa a una part nostra, que és la part d'energia, no? I aquesta energia pues, se transforma d'una altra manera, en calor, en el que siga, no? Ahí hi ha una transformació. El tornar a recuperar físicament i ser cos no estarà no d'evidències de ningú cas, llevant de pel·lícules un poquet fantasioses, no se coneix això.
Això li comentava jo feia una estoneta, lo de aquestes pel·lícules fantasioses que al final lo que és una forma d'explicació d'un possible futur, com per exemple és la crionització, no?
Exacte.
Dient allò de congelar algú i que d'ací el temps, el període apropiat perquè se cure aquesta malaltia, poder descongelar-lo, perquè en realitat és congelar els teixits, no?
Ahir on estem en què estudiosos, experts en el tema, estan treballant en aquest factor, no?, d'intermig. No? Si el factor intermig se poguera programar o se poguera allargar d'alguna forma, tu imagina't situacions que se podrien solucionar, no? Tipus de cures, per exemple, congelem el sistema ara i ens dona temps per agarrar les mesures suficients per a solucionar aquest problema. Però també comentava, crec que ahir, a l'hora de quan parlava d'anar a buscar altra vida o en altres planetes, el que diuen els exoplanetes, planetes que estan fora del nostre sistema solar, nosaltres biològicament no podem avui per avui no podem viatjar, perquè biològicament són com a matèria, però sí que podria haver en un futur com a aquesta altra forma, no m'atrevis a denominar-la, però una forma més tipus energia, i en la qual, com parlava Einstein, jo tinc dos partícules i puc treballar en les dues partícules, el que afectarà una va afectar a l'altra. En aquest sistema, si estem parlant de dos partícules materials, també se podria projectar en un futur, estic parlant, millor en persones. Llavors, el que avui en dia és una ciència-ficció, en un futur podria ser una realitat. Igual com estem veient les imatges de holografía que parlava ahir, pues lo que parlava el professor Este Pérez, judeu, també podien fer, transportar en certa manera, però avui per avui la forma material no és possible, sinó que pogués ser en forma, com ell, el periodista li deia, l'ànima, pues, en aquesta altra forma no material.
Pues Juan Cardà, a mi m'ha reconfortat molt la seva explicació científica de la mort. A mi, personalment, l'ànima no mor, que és en el que me quede, i que és el que vull que tots els oients se queden. Que l'ànima no mor, simplement se transforma. Ens transformem, però no ens morim. Juan Cardà, m'encantaria que m'explicara moltes més coses científiques, però de ben segur que si vaig a demanar-li algun tipus d'explicacions científiques de les coses que s'envolten, vostè estarà encantat de vindre a contar-nos-ho, no?
Per supòs que sí, i sabeu que sempre podeu comptar amb mi.
Moltes gràcies, Juan Cardà, un gran científic. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.